migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un estudi que s'ha presentat, o que ha fet el Departament d'Enologia de l'Hospital del Mar, arriba a una conclusió força interessant. Viure a prop de zones verdes redueix un 16% el risc de patir un ictus, entre altres conclusions. Parlem precisament amb la investigadora principal de l'estudi, a l'IMIM Hospital del Mar, la doctora Carla Avellaneda. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per atendre'ns. Ostres, sembla molt concloent, no?, això de que viure a prop d'una zona verda redueix el risc de patir un ictus.
Sí, la veritat és que, bueno, era una de les nostres hipòtesis a l'hora de fer l'estudi i la veritat és que els resultats són força concloents respecte als efectes beneficiosos que tindria l'exposició a espais verds en l'ictus. Fins ara hi havia evidència de l'efecte beneficiós dels espais verds en salut general i en altres malalties, però la veritat és que hi havia molts pocs estudis que l'haguessin avaluat en una malaltia tan prevalent a la nostra societat i tan important, no només per la freqüència, no? És una malaltia molt freqüent, que és una causa molt important de mortalitat, però també de discapacitat. I com bé dius, els resultats del nostre estudi apunten a aquesta reducció del risc, el que té efecte beneficiós de l'exposició a espais verds, de fins un 16%.
Quan parlem d'un espai verd, a què ens referim exactament? I com de prop ha d'estar de nosaltres?
Aquesta és una pregunta molt interessant perquè, òbviament, els espais verds es poden mesurar de moltes formes i amb molts indicadors diferents. I, realment, els espais verds també poden tenir moltes característiques, no? Fins ara no sabíem si és important el viure a poca distància o si és més les pròpies característiques dels espais verds, la grandària, per exemple, no? O altres tipus de característiques dels espais verds. Això encara no ho coneixem. Nosaltres, a l'estudi, el que hem fet és utilitzar un indicador que és una primera aproximació al que respecta als efectes beneficiosos dels espais verds. Aquest indicador, el que hem fet és mesurar quin és la quantitat i densitat d'espai verd, en aquest cas al voltant de residència. I en un diàmetre de 300 metres, hem triat aquests 300 metres perquè és el que l'OMS recomana que hauríem de tenir, o sigui, diu, l'OMS el que recomana és que tots hauríem d'estar a menys de 300 metres d'un espai verd.
Sí.
D'acord? Llavors, com et dic, no? Aquest és un indicador que és una mica general, però òbviament calen molts altres estudis per acabar d'entendre exactament quines són les característiques dels espais verds o quines característiques han de complir per realment veure aquest efecte en salut.
Bé, clar, això tampoc ens arribar a una conclusió, a una coconclusió de tot això, que és que a més porqueria hi ha l'aire, més contaminació, més risc de patir un ictus, entre altres coses, perquè la contaminació no només porta ictus, sinó porta moltes altres coses, molts més problemes.
Sí, sí, exacte. Bueno, pel que respecta a la contaminació, jo sobretot vull destacar que la contaminació està reconeguda com a factor de risc des de fa més d'una dècada per ictus. És a dir, això no és nou.
Sí, sí, això ja ho sabíem. No?
Això ja ho sabíem, exacte. O sigui que en aquest estudi el que hem fet és avaluar tres contaminants i sobretot els que hem vist més associats a la malaltia precisament són contaminants que es consideren molt bons indicadors de la contaminació per trànsit, com és el sutge i l'NO2. I sobretot els resultats són molt contundents pel que respecta a l'NO2. El veiem que realment és un factor de risc que sembla això molt robust i molt important per l'ictus. I el que hem vist és que per cada augment de 10 micrograms metre cúbic a la concentració de NO2 al voltant de la residència de cada participant, incrementa el risc d'ictus un 4%.
Carai. Bé, i a partir d'aquí com apliquem de forma pràctica tot aquest estudi?
És una pregunta molt interessant. Mira, jo sobretot el primer que destacaria és que un dels aspectes, sobretot, que destacaria és que, com et deia, no, pel que respecta a la contaminació, ja sabem, no, des de fa temps, almenys les associacions científiques principals reconeixen la contaminació com un factor de risc, però la veritat és que la pràctica clínica diària, els metges, no ho apliquem. Ens han ensenyat i el que hem après...
Ho sabem,
no,
però a vegades...
La carrera, és... que apliquem...
Sí, però a vegades també és molt inevitable, no? Si és un ciutadà, per exemple, parlo del mig de Barcelona com una de les zones més contaminades de Catalunya. Si vas a comprar el pa i vas pel carrer, inevitablement respiraràs l'aire contaminat els dies de més greu. És difícil d'esquivar.
Exacte. No, jo sobretot el que vull destacar és això, no? Que primer jo crec que hi ha una fase d'entendre que l'entorn on viuen els pacients o els participants o els individus, on vivim tots, té una influència en la nostra salut. No només els factors de risc individuals que tots coneixem, com la hipertensió, la diabetes, el colesterol, estic parlant ara de l'ictus, sinó que l'entorn on vivim té una influència. Jo això, primer, crec que els metges ho hem de saber, la ciutadania ho ha de saber, però, òbviament, no val en saber-ho, sinó que hem de treballar de manera conjunta amb les administracions per prendre mesures per mitigar el risc de la contaminació i, no, i per l'altra banda, potenciar els efectes dels espais verds. I, òbviament, tot això passa per estratègies poblacionals per reduir el cas de la contaminació, reduir l'exposició, en aquest cas, de contaminants del trànsit.
No és gens fàcil, això. Vull dir, tenim el coneixement, però després, ostres, com ho apliquem, això? No és tan fàcil aplicar-ho.
I, realment, com et deia, no hi ha a les guies, no? Encara que la societat científica que reconeguin la contaminació com a factor de risc, és cert que a les guies dels protocols clínics, a les guies d'aquesta societat, gairebé no apareix. Això és algo que també hem mirat en un altre treball. No apareix la contaminació com a factor de risc, no es pot i destaca. I de les poques que ho fan, hi ha molt poques recomanacions individuals. O sigui que, per exemple, algú que es recomana, no? o que sí que s'hauria d'evitar, és, per exemple, a l'hora de realitzar exercici físic, intentar no fer-ho en llocs molt transitats, intentar anar a espais verds, on també sabem que els espais verds sembla que mitiguen la contaminació atmosfèrica, però jo sobretot, a part de que òbviament a la llarga no, també puguem donar recomanacions individuals, el que vull destacar és que l'estratègia sobretot ha d'anar per mitigar el risc a nivell poblacional i amb estratègies amb directius poblacionals.
Bé, i ja per acabar, se'm passava pel cap, doctora, ara que tenim les mascaretes i que sembla que estem acostumats la immensa majoria de la població a portar mascaretes, això ajudaria? Una FFP2, per exemple.
Sí, això la veritat és que és una pregunta que ja m'han fet i que ho desconec. És a dir,
jo ja sé que no hi ha un estudi, no ho he reflexat, però et feia la pregunta perquè se'm passava pel cap. Carai, sí. Doncs igual aquestes mascaretes ens ajuden a filtrar la porqueria.
Sí, no, realment sí que hi ha algunes guies que recomanen l'ús de mascaretes, sobretot guies que són, o recomanacions que es fan, per exemple, més en estudis xinesos, no? La majoria d'estudis de contaminació en ictus s'ha fet a població asiàtica, a població xinesa, i allà sí que l'ús de mascaretes està com molt més...
Implantat, no? Sí.
Implantat.
Abans de la pandèmia ja l'utilitzaven, era molt fàcil veure.
Sí que aquestes guies sí que comenten, no?, o recomanen l'ús de mascareta, però la veritat, com no sóc experta en aquest tema, jo sóc neuròloga, i la veritat és que no accedís quin tipus de mascareta en concret, no?
Seria l'adequada.
Quins filtres haurien de ser per ser més adequats.
Doncs, doctora Carla Avellaneda, investigadora principal d'aquest estudi a l'IMIM Hospital del Mar, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia.
Una abraçada.
Adéu.